Al matí, amb Raquel García.
Un dels episodis de contaminació més greu de tota la història del continent europeu té lloc a Espanya, més concretament a la badia de Portmán, a Múrcia. En aquesta zona, durant més de 40 anys, s'hi van abocar residus miners. Ara, un estudi entre el grup de recerca consolidat de geociències marines de la Universitat de Barcelona i la llum del sincrotró Alba ajudaran a revelar ben bé l'impacte mediambiental d'aquests residus. Per parlar-ne, tenim a l'estudi el Salvador Ferrer, que és director adjunt del sincrotró. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
I també parlarem amb el Miquel Casals, que és catedràtic i cap del grup de recerca que estudia la zona. Bon dia, Miquel.
Molt bon dia.
Primer de tot, senyor Canals, fiquem-nos en context per als oients. Què és el que va passar en concret en aquesta zona? Què va fallar?
Sí, miri, en aquesta zona hi va haver durant molts anys, de fet, des de temps dels romans i segurament abans, unes explotacions mineres de sulfurs. Aleshores, aquestes explotacions doncs, tenien una escala, diguem, relativament modesta, fins que a partir de l'any 1957 doncs, es va començar a fer una explotació industrial a cel obert, és a dir, a gran escala. I aleshores, bé, es van generar doncs, un seguit de... s'anaven generant un seguit de residus que calia posar-los en algun lloc. I aleshores va semblar doncs, que l'opció més convenient i, per suposat, doncs, la més barata doncs era abocar-los directament mitjançant una tuberia cap al mar. I aquests abocaments doncs, es van anar produint des de l'any 57 fins a l'any 1990. Hi ha càlculs que diuen que en total es van abocar uns 48 milions de metres cúbics, que traduït a tonelades serien uns 60 milions de tones, doncs, bé, en aquesta petita i antigament preciosa badia doncs, de les costes de Múrcia, a Portmán.
Llavors, l'impacte mediambiental dels residus va arribar a alterar la geografia de la badia?
Sí, i tant, sí, sí. És a dir, això la idea que hi havia és que un cop els llots del tractament dels minerals arribessin al mar, doncs que els corrents marins i les onades ho dispersessin, i això, si va passar, va ser molt poca mesura. Llavors, bàsicament, es van acumular a l'interior de la badia, de manera que, de mica en mica, doncs, es va anar reblent, i l'abans mitjà de la línia de costa cap a mar endins va ser d'uns 650 metres, per tant, uns quants camps de futbol de llarg, respecte a la posició original. I, a més, del que, diguem, ara ha quedat doncs, visible la part terrestre, la badia Reblerta, doncs també hi ha una extensió que en superfície i en volum encara és molt més gran sota el mar, a la zona costanera submergida.
I com es troba actualment la badia?
Home, la badia avui podríem dir que és un espectacle, però un espectacle una mica trist, perquè està completament reomplerta, no? Reblerta d'aquests residus, i per tant doncs, està en un estat que, bé, justament ara s'estan fent unes intervencions per intentar d'alguna manera, en fi, regenerar-la. És una tasca complexa i que no serà fàcil. De moment s'està intervenint a la part terrestre, però queda la peça, la part grossa, que està doncs, sota l'aigua.
I per què s'ha permès durant tants anys que s'aboquessin aquests residus en aquestes zones? Eren abocaments legals o no? I no sé si fins i tot s'hauran o es buscaran responsabilitats.
Sí, legals o no, no sé si és la qüestió. El fet és que es van produir i que bueno, van ser permesos o tolerats, no? I aleshores, bé, a partir d'aleshores, doncs, fixa-s'hi sí que es va tancar amb una data, diguem, tan relativament recent com l'any 1990, i a partir d'aleshores, bé, doncs tot això ha sigut un mal de cap. Mentre anaven produint, pensi que Portmán està en el terme de la Unió, que és una ciutat, un terme on la mineria ha donat sempre molts llocs de treball. I en conseqüència, doncs, mentre aquestes explotacions estaven en funcionament, doncs bé, era el modus vivendi d'una part important de la població, tant amb ocupació directa com amb ocupació indirecta, no? I bé, i de moment doncs semblava que això es feia així, ja es veia que la badia es anava reblint i que cada vegada doncs la superfície, diguem, de mar era més petita dins de la badia, però bé, doncs es va anar produint malauradament, no? I ara doncs ha quedat allà doncs aquesta situació, que per cert és un dels impactes ambientals d'aquesta mena en zones costaneres que hi ha al món.
O sigui que no és un fet aïllat, no? Sinó que és el paradigma o que sol passar això, que es degradi doncs, a causa de les explotacions mineres o d'altre tipus.
Sí, bueno, de fet en tenim tantíssims exemples, oi, de degradació ambiental doncs, per activitats industrials d'una manera o d'una altra, no? Pensi que en el conjunt del planeta, el conjunt de la Terra, es calcula que cada any es produeixen 2.100 milions de contenidors, l'equivalent a 2.100 milions de contenidors de residus miners del mateix tipus que es van produir doncs, a la zona de Portmán, no? I en general el que es tendeix a buscar són opcions d'abocament que siguin ràpides, és a dir, que no siguin complexes tècnicament i que a més siguin barates, no? I aleshores això pot ser que acabi doncs, en el mar. A Espanya, sense anar més lluny, doncs tenim exemples dels tres tipus principals de vies per les quals uns residus poden acabar al mar. Un és a través dels rius, no? I això, doncs, és a dir, s'aboca als rius i llavors doncs, aquests ho porten a la costa. El cas més típic és el dels rius Tinto i Odiel, a la zona de Huelva, doncs, que descarreguen metalls doncs, en el golf de Cádiz. Un altre cas són els abocaments accidentals. Llavors, aquí també en tenim un exemple recent, també a Andalusia, que va ser el trencament d'aquella bassa de residus miners a Snalcollar de l'empresa Boliden l'any 98, que també va ser una catàstrofe a tota la zona de Doñana, com potser recordin. I finalment hi ha els abocaments intencionats, del qual doncs, el paradigma seria el cas aquest de Portmán.
Uh-huh. Llavors, entenc que la rehabilitació de la bahia doncs, és encara una assignatura pendent. De què dependrà i com ajudarà doncs, a aquest estudi no?, que s'està fent ara?
Sí. No, a veure, en la rehabilitació s'hi està treballant, com crec que he comentat abans, a dir, però a la part terrestre. És a dir, s'estan doncs, fent extraccions dels dipòsits aquests de residus, els estan abocant en una corta minera que hi ha allà propera, i per tant s'hi està treballant de manera activa des de fa com a mínim, jo diria, un any i mig aproximadament. Aleshores, a veure, la part marina és el gran interrogant, tant des del punt de vista, diguem, de l'administració pública com des del punt de vista dels coneixements necessaris per poder actuar de manera que la solució no sigui pitjor que l'enfermetat, no? Aleshores, fins a quin punt els nostres resultats doncs, podran servir, podran ser útils doncs, per la manera com s'hagi d'intervenir a la part marina, si és que s'acaba fent? Bé, això no depèn de nosaltres sols, és a dir, això també depèn doncs, de les administracions responsables, doncs, la seva sensibilitat i del valor que elles puguin donar els nostres resultats doncs, per prendre decisions sobre les maneres de procedir.
Mm-hmm. Sobretot sobre el tema de la contaminació, no?, de l'aigua del mar.
Sí, bueno, a veure, el que sí que és cert és que hi ha doncs, una acumulació que ocupa una àrea aproximada de 4 quilòmetres quadrats dins del mar i que és la major part d'aquells 60 milions de tones que li deia fa una estona que estan dins del mar. Aleshores, això ara està doncs, allà estable, relativament estable, i aleshores, clar, qualsevol intervenció que representi remoure aquells materials, posar-los en suspensió, amb tota la càrrega de metalls, amb un potencial tòxic prou conegut, doncs bé, és un tema absolutament delicat.
Mm-hmm. Doncs per això és també tan important doncs, aquest estudi per analitzar doncs, els residus i per això tenim també doncs, el Salvador Ferrer, director adjunt del Sincrotró, que ens explicarà doncs, com ajudarà no?, a desvelar aquest estudi i a veure doncs, quines són les concentracions que hi ha a l'aigua també, perquè suposo que és important en aquest sentit.
No, jo li anava a preguntar a vostè ara que allò, de l'aigua de mar aquesta que està en contacte amb els dipòsits aquests, quina concentració d'arsènic té, per exemple? S'ha mesurat això?
Això és una pregunta per mi?
Sí, 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 sí.
No, és un tema en el que s'hi està treballant, justament. S'hi està treballant, sí.
Però té una idea del valor, de si és parts per milió o per trilló o per mils? O...
Entenem que poden ser parts per milió.
O sigui, pas per millor és el que hi ha també de contaminació en els dipòsits que vostès han estat mesurant, per el que tinc entès, no?
Sí, és correcte.
De l'ordre de 20 o 30 pas
sí,
per millor.
Sí, sí, és correcte.
O sigui que l'aigua de mar podria tenir tant arsènic com els dipòsits aquests, vostè creu, l'aigua que està en contacte...
Bueno, no és qüestió del que jo crec, és qüestió del que mesurem.
Bueno, exacte. Ah, però o sigui, està mesurat això, està mesurat. O sigui que és tòxica, tremendament tòxica, o sigui que un peix es mor, vaja.
Bueno, jo això no ho he dit. És a dir, nosaltres el que sí que puc dir és que hem agafat mostres de peixos i que també les hem analitzat i que, bé, hem trobat, les hem analitzat dins d'un conjunt de mostres, concretament eren molls, el Mulus barbatus, i les han analitzat per part d'uns companys meus que són químics, i aleshores, bueno, s'ha vist que les concentracions que tenen, concretament aquesta espècie i els espècimens que vam capturar, ara mateix no són més altes de les que es poden trobar en altres llocs de la Mediterrània.
Ah, que bé.
És a dir, aquí hi ha un tema clau, que és que per aquest motiu, entre altres, doncs hem fet un seguit d'anàlisis del sincrotró, que és poder conèixer la biodisponibilitat d'aquests metalls. És a dir, fins a quin punt els organismes que viuen a la zona doncs poden absorbir aquests metalls si estan biodisponibles, no? És a dir, una cosa és dir, hi ha aquesta concentració i tan contents, però aleshores hem d'entrar en el que s'anomena l'especiació, és a dir, de quina manera, en quin estat es troben aquests metalls. I a partir d'aquí esperem poder treure claus que ens ajudin a entendre, doncs, si bé no són biodisponibles i per tant la seva afectació sobre els organismes doncs no té per què ser excessivament elevada, o al contrari, si realment la biodisponibilitat és elevada, doncs aleshores ens hauríem de preocupar força més.
I Miquel, clar, ara parlàveu d'arsènic, no sé quins altres tipus de metalls i de tòxics parlem, i no sé en quina mesura doncs ens hem de preocupar o no.
Bé, a veure, de metalls n'hi ha diversos, és a dir, perquè això depèn dels sulfurs que explotaven, no? És a dir, concretament, en aquell període que hem dit abans, del 57 al 90, i també en períodes anteriors, tot i no tenir impacte directe tan important sobre Formant, s'explotava un mineral que es diu galena, que és un sulfur de plom, s'explotava esfalerita, que és un sulfur de zinc, i s'explotava la pirita, que és un sulfur de ferro. Llavors, a partir d'aquí, doncs, hi havia altres metalls en quantitats menors, i això el que fa és que entre metalls i metaloides en aquest dipòsit doncs hi hagi bé, el plom, hi hagi el zinc, hi hagi també arsènic, hi hagi cadmi, hi hagi mercuri i alguns altres. El crom, el magnesi, el manganès, etcètera, no?
Uh-huh. Per això entenc
que... És com un petit còctel, una sopa de metalls.
Uh-huh. Que per això és important doncs, analitzar, no? En quina mesura doncs, es troben aquests metalls, no? En el fons, marí, per veure també l'impacte en els éssers vius.
Efectivament. Aquesta és la idea.
Sí. I llavors, Salvador, el sincrotró Alba, quin paper juga? Com s'analitzaran, no? Aquestes, com la llum del sincrotró pot ajudar doncs, a analitzar aquests residus i quina tècnica s'utilitzarà i com s'analitzaran tots aquests sediments?
Doncs mira, aquests materials, l'arsènic, el sofre i el ferro, diguem, absorbeixen els raigs X amb unes energies determinades, amb unes longituds d'ones determinades. O sigui, a nosaltres al sincrotró tenim una línia de llum que es diu absorció de raigs X. Un del que es fa és s'envien raigs X a la mostra de diferent longitud d'ona o de diferent energia, que és el mateix al final, i llavors es mira per quines energies o longituds d'ones la mostra absorbeix aquests raigs X. I normalment quan els absorbeix emet com a producte secundari el que es diu la fluorescència. És una conseqüència de l'absorció dels raigs. Llavors el que es fa en el sincrotró, en aquesta línia, és agafar les mostres aquestes, que són en el cas concret, són com unes pastilletes d'un parell de mil·límetres de diàmetre per un d'alçada, o sigui, poca quantitat, s'il·luminen amb raigs i llavors es té allà un detector de fluorescència i es va mirant per quines energies els raigs són absorbits. I això dona immediatament a l'element químic que absorbeix, o sigui, si és arsènic, sofre o ferro o algun altre, i a més dona el que es diu l'estat d'oxidació, és a dir, amb quin entorn químic es troba l'arsènic, si és un òxid d'una mena o d'una altra, i el mateix el sofre i el mateix el ferro. I això és el que s'ha fet, diguem, identificar la química d'aquests tres elements en el sincrotró. No? Uh-huh. Llavors, aquí ja no sé més, però tinc entès que aquests òxids, en contacte amb l'aigua de mar o amb mitjans oxidants, doncs es poden decomposar i transportar, doncs, per exemple, arsènic o ferro o sofre, cap a mitjans líquids. Això ja no ho sé, no? Però suposo que hi poden haver reaccions secundàries. Això és potser una pregunta per vostè, que això, si ho pot explicar-ho.
Sí, no, no, exactament. Ho heu explicat molt bé, això, Salvador, eh? Si ens hem centrat en l'arsènic pel seu potencial ecotoxicològic, en el ferro perquè és molt abundant i en el sofre doncs, també perquè està doncs, present, ja hem dit que són sulfurs, és a dir, que són minerals de sofre, no? I a partir d'aquí, doncs, clar, nosaltres les mostres les hem extret de testimonis, és a dir, no són mostres que s'hagin obtingut just a la, en el fons marí, és a dir, en contacte amb l'aigua, sinó que s'han obtingut enterrades. I llavors les condicions en les quals es troben doncs, aquests dipòsits on hem tret les mostres doncs, són un pèl diferents, o poden ser fins i tot sensiblement diferents, de les que estan en contacte directe amb, la, amb l'aigua de mar. Eh? El tema està, i com deia molt bé en Salvador, és que si es fa segons quina mena d'intervencions i també depenent de com es facin, doncs ara aquestes fases minerals doncs, que trobem enterrades doncs, poden també patir un seguit de transformacions, per exemple l'oxidació, i llavors totes elles doncs, alliberar-se en el medi i ser també més biodisponibles.
Exacte. I també us volia preguntar, suposo que és la primera vegada que es planteja doncs, utilitzar aquesta tecnologia per analitzar doncs, a residus d'aquest tipus?
No. Ja fa molts anys, per exemple, als Estats Units s'analitzaven terres contaminades amb arsènic amb aquesta tècnica i plantes també contaminades amb arsènic. L'avantatge d'això del sincrotró és que l'anàlisi és molt ràpid i es poden detectar quantitats molt petites, o sigui, una mostra d'aquestes doncs en mitja hora està acabada, encara no 20 minuts, i les quantitats poden ser de parts per millor i no s'ha de fer res més que posar-la davant del feix de llum, no necessita... Necessita molt poca preparació i per això és tan, tan útil, diguem.
I suposo, Salvador, que els resultats també no, de l'estudi després podran tenir una aplicació en el dia a dia?
Home, l'explicació és conèixer el que està passant, és clar. I com explicava el professor, clar, el Miquel, una cosa, sí. El Miquel, una cosa són els, diguem, l'arsènic que està dintre, envoltat del material miner, i una altra cosa és el que està en contacte amb l'aigua de mar i tot això. I suposo que miraran tota la cadena de degradació o de transformació química d'aquests compostos d'arsènic o de sofre o de ferro per veure el que passa. Clar, són eines de diagnòstic i llavors a conseqüència del que passi, segons que el que passi es farà una cosa o una altra, suposo jo, vaja.
Serà així, no? Suposo, Miquel?
Això és el que esperem. O sigui, els científics sempre que fem feina, o gairebé sempre, esperem que el resultat del nostre esforç doncs, tingui una utilitat, no? Sigui per ampliar les fronteres del coneixement, per dir-ho així, o sigui doncs, perquè bé, puguin ajudar a fer millor determinades intervencions, a millorar processos, productes, i en definitiva doncs, perquè arribem a viure tots plegats en un món millor.
Evidentment. I qui paga? O sigui, qui forma part d'aquest estudi i qui el patrocina?
Bé, nosaltres portem un grapat d'anys treballant-hi en aquest indret i hem tingut finançament de la Comissió Europea en el marc d'un projecte doncs, sobre explotacions mineres a l'oceà, que és una cosa que pot semblar com de ciència-ficció, però que està més a prop del que ens puguem imaginar. I després també hem tingut finançament, sobretot del que s'anomena el Pla Nacional de Recerca i Desenvolupament del govern espanyol, que també doncs, ens ha finançat un projecte primer i ara un altre, que és el que estem ara mateix doncs, fent i en el marc del qual vam descobrir, diguem-ho així, doncs, les possibilitats que ens podia oferir el sincrotró. També es va donar el fet, si m'ho permet,
sí,
de que, bé, allò que a vegades els atzars de la vida, no? Doncs vam coincidir amb una persona que tenia prou experiència en sincrotró en altres llocs del món, no? I aleshores parlant van dir, home, però si aquí al costat tenim l'Alba, perquè no ho provem aquí? I al final doncs és el que vam acabar fent.
Doncs moltíssimes gràcies, Miquel, que vagi molt bé, bon dia.
Molt bé, bon dia, Salvador també, moltes salutacions.
Gràcies.
Salvador, molt breument, però ara ho explicava, no? Doncs ell, les possibilitats que té el sincrotró, no només en aquest cas, no? Sinó que és inabastable gairebé, no? Les recerques i els estudis que fomenteu.
Sí, diguem, en el sincrotró hi ha el que es diuen línies de llum, que estan especialitzades, sempre són raigs, d'una manera, o ultraviolats, però sempre té que veure amb la llum, Raigs és llum al final, de longitud d'ona curta. i llavors en tenim diverses que estan especialitzades en cert tipus de problemàtica, no? Per exemple, aquesta on s'han fet aquests estudis, es fa molt estudis d'això, de composició química de materials, de catalitzadors, coses així, i en d'altres que es fa, per exemple, estudis sobre estructures de proteïnes, altres es fa estructura, morfologia de cèl·lules, per exemple, per qüestions de malalties o de cèl·lules infectades o coses així, doncs es mira, per exemple, com el citoplasma de la cèl·lula es modifica, o les mitocòndries o compostos cel·lulars. Després hi ha altres línies que es dediquen més aviat a coses de física, per exemple, qüestions de magnetisme, amb això estan tocant l'hora, no?
Sí, però acabi. No es preocupi.
I altres, per exemple, es dediquen a coses de bateries, que ara és una cosa molt important, no? Nous materials per bateries per substituir els ions de liti i coses d'aquestes, per qüestions d'energia, etc, etc. O sigui, nosaltres és com una eina multidisciplinària on hi cap moltíssima gent i molt tipus de recerca.
Com avui hem demostrat, doncs, amb aquest anàlisi d'aquests residus tan important per al nostre medi ambient. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.